diversos candidats. I amb el cant de la Sibil·la arribam a les 10 i 4 minuts. Recordeu que podeu seguir informat al web d'IB3 Notícies i bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes. IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Gota a gota es van omplint els embassaments buits d'aigua. Gota a gota es transfon la sang al cos d'una persona malalta. Gota a gota la mel cau de la cuera al tassó de llet calenta. Gota a gota es fa forat a la pedra. Perquè cada gota compta, per això, quan són moltes, tenen la força d'un riu. I passa el mateix amb les persones.
Aquesta distància.
Gota entre gotes, hermosa cançó que suma com a quatre gotes les veus de Maria Hein, Clara Fiol, Marga Roger i Júlia Colom i que forma part del documental sobre els nous talents musicals de les Illes.
Gota, gota, veu i veu.
I avui que plou, la paraula gota ens du irremediablement a mirar al cel. S'espera pluja tota la setmana a les Illes. No hi ha vist de moment de gota freda o de dana. En qualsevol cas, recordem, com bé ens remarca qui va ser el responsable d'Emet a les Balears, Agustí Jansà, que dana no és sinònim de desastre.
Dana simplement vol dir depressió aïllada a nivell alt. O sigui, és una depressió, una dana és una depressió, però el que passa és que no és una depressió a nivell baix, sinó que és a nivell alt. I a més està tancada i superada la circulació. Això és el que és una dana. Uh-huh. Una dana en si, com bé dir-ho, una dana en si no és sinònim de pluja intensa, de desastre meteorològic, ni tot ni de molt. Hi ha moltes vegades una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que no produeix mal temps. Uh-huh. I altres vegades, en canvi, que hi ha molt de mal temps i no hi ha una dana, sinó que hi ha un tipus de circulació pues diferent, que això en aquests darrers episodis ha passat bastant. No sempre hi ha hagut dana. Se diu, la dana va ser... No, cuidado, no és correcte. La dana pot favorir que se formin pluges intenses de vall a segons quines zones. Probablement, si s'hi combina adequadament amb altres tipus de perturbació o no. Una dana no és equivalent a pluja intensa.
Acordate, moralito, d'aquel dia que estuviste en un rumite, no quisiste de parranda. Fuiste de mañanita,
sería de la misma
rabia. Te fuiste de mañanita,
sería de la misma
rabia. Ay,
ay, ay, ay.
I canta Julio Iglesias La gota fria, que és com es titula aquesta cançó. I seguint el seu ritme, agrairem que la pluja caigui i caigui bé, perquè la necessitem per omplir els embassaments i també els aqüífers que no veiem i que cada vegada estan més malmesos. En xerrar amb en Cels García, catedràtic de Geografia de la UIB.
Duen tant d'anys sobreexplotant les aigües subterrànies, aquest recurs invisible que diu les Nacions Unides, que no veiem i, per tant, ens costa molt de fer-nos una idea del que tenim. Però, clar, qui té un pou i amb els anys veu que l'aigua cada vegada està més profona, això significa que, evidentment, el nivell freàtic baixa més i això significa que, evidentment, l'aqüífer té manco aigua. Si, a més, parlem de quantitat, però podem parlar també de qualitat, si els nitrats, si les contaminacions agrícoles urbanes van a parar aquests aqüífers, si la salinització, l'entrada d'aigua salada de la mà en aquests aqüífers, clar, amb manco aigua significa que la qualitat és pitjor i més feina li costa de manera natural recuperar-se. Nosaltres depenem de les aigües subterrànies, però no en pensem en elles, no? I segurament tenim problemes de dir, per exemple, a Mallorca, si els dos embassaments tenen aigua o no tenen aigua, ah, està sequera o no està sequera, però clar, que ho viu el pagès o la persona que té aquest pou i se n'adona que cada vegada està més profund l'aigua, és un símptoma inequívoc que tenim un problema. I un problema que jo no voldria que la gent pensés que té fàcil solució solament a la desalació, eh? No. No oblideu que la desalació no arriba a tot arreu i que nosaltres, majoritàriament, depenent d'aquestes aigües subterrànies, les hem de cuidar.
Ja li té lo corpo, miña alegría. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui.
Però aquí ja sabeu que estirem de la polisèmia de les paraules i la paraula d'aquest capítol es gota, i gota també és una malaltia que, per cert, pot arribar a ser molt dolorosa. Gota d'aigua.
Deixa em paz meu coração.
Doctora Ana Cacheda, especialista en reumatologia de Juaneda Hospitales, com està? Benvinguda.
Bien, muy bien, gracias.
Gràcies per ser avui amb nosaltres. Avui que parlem de la paraula gota, que gota, entre moltes coses, també és una malaltia. Mos explica, doctora, què és exactament la gota i per què se produeix?
Bueno, la gota es una enfermedad inflamatoria, que es crónica, que está causada por la acumulación en el organismo del ácido úrico. Cuando el ácido úrico se acumula, después de mucho tiempo de estar elevado en la sangre, se cristaliza, se deposita en articulaciones, también en otros tejidos, pero sobre todo en articulaciones, y esta cristalización, este depósito hace que el organismo lo reconozca como un cuerpo extraño, como algo ajeno, y desencadena el propio organismo una cascada inflamatoria, una reacción inflamatoria. Uh-huh. Muy intensa, muy importante, que es lo que produce los síntomas, el dolor y la inflamación en la gota.
Val. Jo llegia que és una malaltia com antiga, no? Que ja se cita, se descriu a la Grècia antiga, a l'antic Egipte. Sí. Se coneix la incidència actualment?
Sí, és una, en veritat que és molt antiga. Pero la incidencia, o sea, pero no es una enfermedad del pasado ni mucho menos, y la incidencia está en aumento. De hecho, más o menos se estima que más o menos un 1 o 2% de la población mundial adulta puede tener gota, pero uh-huh. Es que en España llega al 2,4% más o menos la incidencia. Es una incidencia bastante muy elevada.
Muy elevada.
2,4% de la población adulta. Uh-huh. Y por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Cuando 4% de la población, esto es altísimo. Vale. Pero esto también es que se relaciona como este aumento, ¿no?, de la incidencia con los cambios poblacionales, ¿no? El envejecimiento poblacional, uh-huh. y los cambios del estilo de vida, por ejemplo, la mayor presencia de enfermedades asociadas, pero sobre todo por la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión.
Val, per tant, sí que ara xerrarem de símptomes i com se manifesta, sí. Però sí que hi ha factors de risc clars, no? De
sí,
sabota.
Sí, 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 sí. Hay esto, factores de riesgo. Por ejemplo, también la predisposición genética, esto es muy importante, ¿vale? Con esto tampoco lo podemos negar, ¿no? También es mucho más frecuente en hombres y, como he dicho, también en edades más avanzadas, ¿no? Con el envejecimiento poblacional más gota, pero también los otros factores de riesgo, ¿no? Como la obesidad, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, que es muy habitual. Uh-huh. El consumo d'alcohol,
vale, també. Vale. Sí, algú que sí. Se li ha diagnosticat de gota no pot beure alcohol, ha de cuidar l'alimentació, no?
Sí. A ver, tampoco nos hemos estado tan estrictos con la alimentación. Es verdad que antes sí que por ahí se daban tablas en los hospitales cuando un paciente con gota, ¿no? Estos son todos los alimentos que no puedes comer y estos son los que puedes comer. Pues eso se ha visto que no funcionaba, ¿vale? Los pacientes hacían por ahí dietas muy estrictas, se sacaban cosas como el tomate, por ejemplo, que son muy buenas en otras cosas y tampoco funcionaba. Lo que se dice es que, bueno, a ver, si vas a beber, pues bebe con moderación, come con moderación, tienes que hacer una dieta sana, mediterránea, o sea, algo, pero bueno, como más cosas del día a día, hábitos generales de vida, ¿no? Haz deporte, uh-huh. Si tienes obesidad, pues intenta bajar de peso, este uh-huh. tipo de cosas.
Vale, hábitos saludables, controlas alimentació, saludables. Esport, uh-huh. etcètera, etcètera. I tornar un poc a la malaltia per entendre o per conèixer els símptomes. Quins serien els símptomes més habituals?
Y bueno, el dolor articular, que es muy intenso, esto es característico. Y este dolor que es muy intenso se acompaña de una inflamación en el lugar donde duele, ¿no? Esa articulación o esa zona, porque abarca articulaciones, las zonas que la rodean también, ¿no? Son zonas que se inflaman mucho, se enrojecen, hay un aumento de la temperatura de esa zona también muy importante, o sea, hasta la articulación está muy caliente, ¿vale? Y esto normalment apareix de forma bastante brusca.
Uh-huh. I xerra d'articulacions, això només passa a un peu. Jo sempre tenia com dins el meu imaginari que la gota tenia que veure amb el peu, però a diferents articulacions pot passar, no?
Sí, puede pasar realmente en cualquier tipo de articulación. O sea, el pie, es verdad que por ahí es lo más frecuente, el pie, sobre todo el primer dedo del pie, lo que en medicina le llamamos el primer dedo, sería el dedo gordo del pie. Esto es lo más común, pero hay pacientes que nunca tienen una crisis en el dedo del pie, que van teniendo crisis en otros sitios. O también que van, hay pacientes que tienen siempre la crisis en el mismo lugar, o también hay pacientes que cambian una crisis en el dedo, otra crisis en el tobillo, en la muñeca, en la mano, o sea, pueden ir cambiando las crisis, o cuando lo dejamos también como que evolucione de forma muy crónica, también las crisis pueden ser en más de una articulación, o sea, uh-huh. al mismo tiempo te ataca el pie, la mano y, bueno, el tobillo.
I deia que una de símptomes era aquest dolor molt intens, però quan xerra de crisi és allò que ja és insuportable, vull dir que ja és visualment ja ho veiem, no? Entenc?
Sí, sí. Sí. Sí, la gota és... sí, porque aparte es muy brusca, es muy intenso todo, o sea, el dolor, la inflamación, es todo muy intenso, y hasta el roce de por ahí de las sábanas al paciente le molesta, que no se puede poner zapatos si la crisis la tiene en el pie, o sea, sí, vale. Es muy visual.
Sí, y muy visual, que es sí. Se posa vermell, ¿no? Y claro, puc entendre, así como he explicat en el principi, si hay esos cristalitos, ¿no? Ese dolor que ha de ser como muy agudo, ¿no?
Como muy intenso.
Si te pinchara. Y hemos hablado de los factores de riesgo. ¿Qué pasa si no es tracta correctamente la gota, doctora? ¿Quines conseqüències pot tenir?
A ver, si no se trata de forma adecuada y bastante pronto, digamos, sí que puede evolucionar en una gota crónica, donde como las crisis son más frecuentes, que afecta cada vez a más articulaciones. y el daño articular, que en principio es un daño que es pasajero, o sea que con antiinflamatorios lo tratas y el daño se va, el daño puede ser más permanente. El daño, no hablo de daño de dolor, hablo de daño estructural, de que se quede dañada una articulación de forma permanente. Vale, entonces que se quede rígida o que se quede hinchada, vale.
Vale.
Y además, como es una enfermedad inflamatoria, también es verdad que se asocia un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Vale, vale. Por eso también es muy importante tratarla.
Vale, per tant, s'ha de controlar perquè és una malaltia crònica, no? No hi ha reversió, sí. És a dir, no se cura. Una vegada jo tenc aquesta gota, no?
Sí, bueno.
L'he de controlar.
Sí, pero hay casos también, ¿eh? Hay casos que es verdad que el paciente por ahí estaba mucha obesidad, comía muy mal y de repente hace un cambio de hábitos y de vida y baja 20 kilos de peso y lo empiezan a controlar muy bien, ¿vale? Pero es verdad que la gran mayoría necesitan tratamiento también.
Vale, vale. Sí. ¿Y sí. Ses opcions de tractament que hi ha avui en dia, quines són o com són?
Claro. Hay dos opciones. Una es la que nos va a parar la crisis, que son distintos tipos de antiinflamatorios, que eso se decide en función de cada paciente, que son como para tratar de forma aguda una crisis. Y los otros que son como los tratamientos con los cuales los pacientes tienen que permanecer en el tiempo, que son los que van a bajar los niveles de ácido úrico en la sangre para que esto no se deposite y no haya crisis. O sea, que esto sí que son tratamientos que también, que estos sí que van a perdurar, o sea, los vamos a poner de forma crònica en principio.
I d'avui hem volgut conèixer aquesta malaltia, sa gota, vull que aquesta és la nostra paraula polisèmica, amb la doctora Ana Cacheda, que és especialista en reumatologia de Joaneda Hospitales. Li agraïm molt aquesta estona amb els oients d'Ivetres Ràdio, doctora. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Drip, drip, drippity drop, the roof is leaking and the rain's falling on my head. Drip, drip, drippity drop. Well, the roof is leaking and the rain's falling on my head. Drip, drip, drippity drop. I cried so hard, teardrops on my face. Drip, drip, drippity drop. Well, she packed up her clothes and she moved out on the midnight train. Drip, drip, drippity drop. Well, she packed up her clothes and she moved out on the midnight train. Drip, drip, drippity drop. You know this empty room is driving me insane. Flip, flip, flippity flop. Well, I'm sitting here drinking, thinking what I'm gonna do. Sip, sip, sippity sop. Well, I'm sitting here drinking, thinking what I'm gonna do. Sip, sip, sippity sop. You know the roof is leaking and the rain is falling through. Drip, drip, drippity drop. She gave me the slip, slip, slip. Because the roof is leaking and the rain falling on my head. Drip, drip, drippity drop. I cried so hard, teardrops on my bed. Drip, drip, drippity drop. Drip, drip.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Viu el Nadal més màgic a Ivetres.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com, amb el suport del Consell de Mallorca.
La nit de Nadal entra en la galàxia nadalanca d'Ivetres Ràdio. Orbitant el Nadal amb Tita Fuster. A partir de la mitjanit, la música serà l'estrella d'una nit ben especial a la ràdio pública. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Solia passejar pel bosc quan el dia s'adorm. Volia trobar el meu racó per entendre que tot és més senzill que jo i tan sols per un segon. Fugiria de tota la malícia del món, endinsant-me entre les branques, oblidar qui sóc, desprendre tot allò que enverina i mossega com un escurçó. Sé que entre la gent com tu i com jo sona la mateixa cançó. Com tu i com jo,
la mateixa sang,
fins una mateixa panxa. Com tu i com jo,
la mateixa sang,
energia que ens enganxa.
Se diu que dues persones s'apareixen com a dues gotes d'aigua perquè són iguals, i això passa literalment amb germans bessons. En els casos de germans bessons idèntics, ens trobam que un sol òvul i un sol espermatozoide fertilitzen i el cigot resultant es divideix en dos embrions que es desenvolupen per separat. Així que aquests dos germans comparteixen pràcticament el 100% del seu ADN, són del mateix sexe i també són pràcticament iguals físicament, com els germans Fred i George Weasley, de Harry Potter, per exemple.
Fred, te toca.
Él no es Fred, soy yo. En serio, ¿cómo te puedes llamar nuestra madre?
Ay, perdona, George.
Era una broma. Yo soy Fred.
Ni la mare les reconeixia. Una gota ens remata una petita quantitat, però la llengua i el diccionari ens regalen augmentatius com gotassa, gotarra, gotarrassa, gotarrota, gotarrot, que vos pareix, i diminutius com goteta, gotxeta, gotela, gotegua, gotica, gotigua, gotona, gotoia, gotarrina, gotellina, gotarrinoia o gotinoia, i també pejoratius com gotota en totes les os. Nosaltres ara vos convidam una cosa, a compartir un pa amb oli amb unes bones gotes d'aquest oli líquid.
Les teves llesques de vermell amb flors de sal i fins líquids daurats, la tomàtiga de remellar. Les olives acompanyen el fonoi marí, fonoi nascut ben a prop de la mà, no es de voreres ni camins. Fonoi nascut ben a prop de la mà, no es de voreres ni camins. Vestides de dol, de verd...
Quin és el valor d'una gota d'oli? En podem xerrar des del punt de vista econòmic, però també des del punt de vista del territori, del sector primari, de la dieta mediterrània, de la salut, també del gaudi. Tot això podem valorar-ho només en una gota d'oli. Na Cati Alsina és una de les responsables de la Tafona Son Catiu, que està ubicada a Inca. Cati, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Hola, bon vespre, molt bé.
Gràcies per ser amb nosaltres. Escolta, tu què hi veus dins una gota d'oli de Son Catiu?
Pues dins una gota d'oli veig més que un líquid, naturalesa, feina, temps, salut, gust, tradició, records i emocions.
Tot això que és molt,
tot això,
eh?
I tot això i més.
I tot això, i m'imagino que molta feina, molta suor, molt de dies sense dormir, moltes emocions, sí. Tot això, diuen que hi ha una, dins una gota d'oli, així viu una Cati. Cada gota és o, confirmes aquesta dita, que una gota d'oli és o?
Sí, perquè hi ha molt d'esforç i molta feina dins cada gota d'oli que feim.
Sí, segur. I, escolta, diuen que aquesta ha estat una bona anyada, que l'any passat no va anar tan bé i que aquesta ha estat bona. Ho confirmes?
Sí, bé, ha estat bona en comparació a l'any passat. Però enguany el que ha faltat han estat els que rendimentes han estat molt baixos.
Ja.
És a dir, que han fet poc oli, damunt la molta oliva que han fet, ha sortit poc oli. Però bé, així tot, jo considero que ha estat una bona anyada.
És a dir, que havia molta oliva, que solia, oliva era bona, no? I s'ha pogut agafar en temps que sol ser... No sé quan començau a recollir, octubre, por ahí, no?
Sí, mitjan octubre.
I escolta, Cati, que fa bo un oli com és de Son Catiu, de la Déu de Mallorca, que fa bo un oli?
Nosaltres cuidem molt les oliveres, molt de respecte, i les regam quan és necessari, les podem el millor que podem. Sobretot protegim el subsol, que al final és el que fa que l'olivera faci bon fruit, i recollim l'oliva en el moment just quan s'ha de recollir.
I després tenim aquest oli tan hermós i ja ho hem envasat, el primer oli no vell, és a dir, el primer de tots, no? Com és aquest oli, Cati?
Sí, ja l'hem envasat. És un oli que té molt d'aroma, té un gust intens, té un olor verd, un gust verd. I bé, un oli bastant verd, que el varen fer bastant prest.
Que aquest oli és, o sigui, s'envasa així a posta, se deixa reposar a poc. Seria un poc... o sigui, què és el que el caracteritza? Que reposa poc o com és?
El que caracteritza és que el feim i tot d'una l'envasant, perquè la gent mos ho demana. I, clar, aquest oli pues, està fet de prest, l'oli verda,
sí.
I és un oli intens, és un oli que si no estàs acostumat, a lo millor fins i tot ho trobes desagradable.
Ja.
Però...
Sí, però és aquest oli, és el que te dona, diríem, el gust de l'oliva, no? De dir, sí, això és el gust de la terra, de l'oliva, de l'arbre, i és aquest olor més...
És el suc d'oliva.
Exacte, és aquest gust més fort i molt potent. I vosaltres quines varietats d'oliva teniu? Quin tipus d'oli soleu fer?
Nosaltres feim arbequina i picual, normalment.
Val.
També feim, nosaltres personalment no feim mallorquina, però sí que tenim clients que fan oliva mallorquina, però per la denominació d'origen oli de Mallorca, les varietats són aquestes, arbequina, picual i mallorquina.
Perquè vosaltres teniu tafona, hi ha gent que vos dur les seves olives a la tafona.
Sí. Sí, hi ha molt de particulars que duen el que tenen i això no duen per ells.
Exacte.
Cadascú que du la seva oliva li feim el seu propi oli. Nosaltres, com a Son Catiu, tenim aquestes varietats.
I cada vegada hi ha més gent que fa el seu propi oli, Cati?
Sí.
Sí, eh?
Sí.
Sí. No, digues.
La gent vol lo seu,
sí. Si tenen arbres, tenen aquesta tradició de collir, d'una setafona, i així poden consumir el seu oli. I això de fer oli sona com molt romàntic, Cati, però com és la feina a setafona, o Son Catiu, la teva feina?
Bueno, pues, és una feina... En part és una feina molt guapa, perquè després, si ho penses, la gent externa que ve, tothom diu, oh, quina cosa, però, clar, jo ja estic acostumada. Però considero que sí, és una feina molt intensa, perquè, clar, se concentra en 2 mesos, i però que després, quan acabam, després ho guanyarem.
Ja.
Però és una feina un poc feixuga.
Ja.
No hi més que res per les hores que m'ho diguiran.
Ja, ja. I després també...
Ah, m'agrada molt.
Que bé. I com vas començar en aquest món, Cati?
Pues jo realment vaig començar amb un pare va sembrar oliveres a casa seva. Mm. Tenia una finca, va llevar-se amb l'herba, va sembrar oliveres i va muntar una tafona petita així amb esportins, que varen fer oli durant 10 anys.
Mm.
I veient la demanda que hi havia de que cada vegada més oliveres se sembraven aquí a Mallorca, pues varen decidir tirar endavant, muntar tot això i ara som aquí.
I ara sou aquí, Sant Catiu, sí. Amb la tafona a disposició de també molt de clients, fins i tot amb un restaurant, sí. Per tastar això, un bon pa amb oli. I però mos vivim o mos trobam en un context també de sequera i de canvi climàtic, que jo crec que encara pren més sentit xerrar desvalor de cada gota. Vosaltres vos afecta com a productors?
Sí. Mm.
Com ho notau?
Sí, perquè, per exemple, en guany també ha estat una bona anyada perquè va ploure quan era el moment, per primavera va fer aquelles plogudes que s'olivera quan està en temps de floració, que necessita l'aigua per poder treure la flor davant.
Mm.
Fa 2 anys que no va ploure gent, va ser per això també que va ser una mala anyada, perquè, clar, si no plou, si no hi ha aigua, yeah. L'olivera és un arbre molt agraït, però també necessita que un poquet d'ajuda.
Uh-huh.
I si no plou, mal assumpte.
Ja, yeah, sí. I tenim aquest temps que és canviant i que està un poc sí. Boig darrerament. El vostre oli, qui el consumeix normalment o sobretot? És d'interior? Se'n va a altres països?
Pues, els darrers anys hi ha molts de mallorquins que l'han tastat i segueixen i han començat a ser clients habituals.
Mm.
Una gran part, evidentment, se'n van estrangers, que passen per l'illa. I molt, tenim moltes comandes a gran part de tota Europa.
Mm, bé, així sí. Això és... Jo crec que ja té molta força, no?, la d'oli de Mallorca.
Sí.
Sí, és gust de menjar un bon oli, encara que costi una micona més, sabrà just on el poses, perquè el poses, eh?
Sí, està clar que la gent que s'ha acostumat ja és complicat després deixar-ho.
Absolutament, d'on fa.
Sí.
I escolta, jo xerrades pa amb oli. Vinga, per acabar, una pregunta que no sé si te fa molt o poc, o tu ja ho tens clar. En el pa amb oli, que hi poses primer? Soli, d'oliva, o hi fregues primer la tomàtica i després soli, Cati?
Bona pregunta. Diuen que primer has de posar un bon raig d'oli perquè el pa agafi el gust de soli i després ja li poses un poc la tomàtica i per acabar li dones un altre ratxet d'oli.
Vinga. I així ho fas tu també, eh?
Sí.
Vinga, i de nosaltres també ho farem així. I de Cati Alsina, des de la tafona de Sant Catiu, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Gotes de pluja que anaven caient damunt el cap de Paul Newman i de Robert Redford, o si preferiu, de Butch Cassidy i de Sundance Kid, aquells dos pistolers de somriure encisador que fugien desesperadament dels policies a cavall que les perseguien per robar insistentment la mercaderia del tren Union Pacific. La cançó ens anima a mantenir una actitud positiva malgrat les dificultats.
Empiezan a ponerme nervioso. ¿Quiénes podrán ser? ¿Recuerdas cuando nos fuimos a Denver los tres de vacaciones un verano? Me gusta que te acuerdes ahora. Es un tema reconfortante en nuestra situación. ¿Recuerdas la noche que fuimos a jugar? Sí, cenamos en el hotel. Eta comió roast beef y yo pollo. Y si recuerdo lo que comiste tú, creo que moriré feliz. Fíjate bien. ¿En qué? Aquella noche conocimos a un jugador y nos habló de un indio de pura raza, excepto que se hacía llamar por un nombre inglés. Lord no sé qué.
¿Lord Baltimore?
Lord Baltimore, sí. Seguía las huellas de quien fuere. Igual de día que de noche.
¿Y qué?
Aquel que rastrea creo que es él.
Drop of poison nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains.
I aquí tenim el gran Tom Waits amb aquesta oda a una petita gota de verí que té el poble on viu i que té la dona a qui enyora. Per cert, heu vist la pel·lícula d'animació Shrek 2? Recordeu l'escena en què el capità Hook, el capità Garfio, toca el piano en una taverna mentre el rei Harold cerca un sicari a qui contractar per carregar-se Shrek? I del el capità Garfi cantava gràcies a Tom Waits.
I like my town with a little drop of poison. Nobody knows.
Excuse me.
Canviem d'idioma i canviem de continent. Sona Estàlia, Estàlia, o dit d'una altra manera, Gota a Gota, una cançó que va popularitzar Marinella l'any 1969, una cèlebre cantant grega nascuda l'any 38 a Salònica. Aquesta versió, però, és de la cantant grega Eleftheria Arvanitak i una de les grans estrelles de la música d'aquell país on va començar la seva carrera l'any 1980 i aviat es va fer popular a Espanya en discos produïts per Javier Limón.
S'esforçava cada dia. Deia, jo seré famosa, admirada i coneguda. Va fugir d'allà on vivia, un estany sense alegria. I envoltada per sa pluja, s'allunyava i es perdia.
Gota, gota és la paraula polisèmica d'aquest programa i, com sentiu, també la protagonista d'aquesta història de Leon Manso.
Va arribar a parar una casa on hi havia una peixera. S'hi va ficar dins encantada, una vida nova era. Va rodar moltes setmanes fins als límits fets de vidre, on un negre peix de barri li va donar sa notícia. No ho has vist tu, no ho has vist tu. Abandona sa peixera i segueix rodant molt. Va fer casa en el peix negre i no es va aturar en 3 dies. Va pensar en el que faria, però va veure una font amb llums com a la tele. Ara s'hi he trobat que meua, una font tan ben cuidada, es mereix tan llarga espera. Però amb els temps com sa peixera, sa font tornava un simple aquari i un peix taronja recordava aquest refrany de peix de barri. No ho has vist tu, no ho has vist tu, abandona sa peixera i segueix rodant món.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Que está vieja y cansada, tempranito se levanta, justo al cantío de un gallo y al toque de mi guitarra. Ella se viste de blanco para la faena del día, y antes de coger la calle pa' casa de sus vecinos, le pone un vaso de agua a la gente de su marido. Y pa' que nada le falte en el transcurso del día, saca su pañuelo rojo, poco de agua bendita. Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita.
Y se te cura el lumbago y se te aclara la vida.
Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita.
Con agua bendita negrita todos los males se te quitan.
Un, dos, tres, tres gotas de agua bendita.
Y un poco de hierbabuena se cura las pesadillas.
Tres gotas de agua bendita te aclara el futuro, nunca te falta el trabajo y vas hasta el fin del mundo.
Idò, ja ho sentiu, el que fan tres gotes d'aigua beneïda, això fan. Nosaltres anem arribant al final del capítol. Avui hem estirat d'aquesta paraula polisèmica, gota. En Miqui Fiol ha estat en el control tècnic, com sempre tot l'equip de Deacorde i Divetres Ràdio. I ara ens toca baixar barrera amb una dona que reivindica que cada gota compta.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Rosa Maria Tarragó, gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears. Com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Si te dic gota, que te venes cap primer de tot.
Probablement me ve temes d'aigua, no? La gota freda aquests dies sí. que passam una mica de fred, però tenint en compte la meva feina, la veritat és que gota a gota de sang feim bosses, no? I el que necessitam són moltes bosses de sang per tenir ben abastides les reserves de la Fundació del Banc de Sang i teixit de les Illes Balears. Per tant, si ara mateix me xerres de gota, pensen en que una darrere l'altra fem tota la sang que necessitem per als pacients de les Illes Balears.
I tant, gota a gota, i a més en aquest cas és molt literal, que a vegades dic que això de mica en mica s'omple la pica, però gota a gota fem les reserves, com ara diu una Rosa Maria Tarragó. La teva principal missió com a gerent de la Fundació, Rosa Maria, quina és?
El dia a dia són moltes coses, però jo crec que perquè la gent ho entengui, crec que és la representació, no?, de la Fundació del Banc de Sang davant totes les institucions, davant principalment de tots aquells agents que poden ajudar a que hi hagi una major conscienciació de la necessitat de que continuem tenint donant de sang a les Illes Balears, perquè recordem que la sang és una cosa que no se fabrica, però que tothom quan la necessita compta en que si va a un hospital hi hagi aquella bossa de sang per la transfusió. Per tant, la missió principal de gerent és aquesta representació de les finalitats de la Fundació davant tota la societat balear.
Uh-huh. I cada dia se necessiten unes 200 donacions. No sé si tens en escap el percentatge de població de Balears que pot donar i que dona. Aquí és molt baixet, en general, crec.
El percentatge diuen que no arriben al 3%. De les persones que estan sanes, entre els 18 i els 65 anys, i que pesen més de 50 quilos. I també hem de tenir en compte que hi ha vegades en què una persona que té aquestes característiques per circumstàncies temporals no pot donar, no? Per tant, realment és un percentatge que és baixet i que només que el pujàssim un poquet viuríem molt millor, perquè no viuríem amb aquest estrès de mirar cada dia quines són les reserves i si arribem a ses 1.000 bosses, que per nosaltres és una xifra com a objectiu ideal, no? Per estar una mica tranquils de que si hi ha un de nou, tenim reserves suficients per afrontar-ho.
Val, perquè recordem també que la sang no se fabrica, que se necessita per moltes operacions, per molt de pacients crònics. Recorda-mos un poc per damunt per què se necessita la sang, Rosa Maria.
Per el que tu deies, i a vegades no m'ho recordem, pues que és el gran percentatge de les bosses de sang que traiem de la Fundació són per malalts oncològics, no? Pràcticament el 60%. Després, parts que se compliquen, cirurgies programades, infants, petitons, no? Per tant, són moltes les situacions en què un hospital pot requerir d'aquesta bossa de sang i, per tant, és molt necessari que aquestes reserves estiguen en els seus màxims i que aprofit que mos convides a xerrar en representació de la Fundació una cridada a tots aquells que no formen part d'aquest quasi 3% de la població i que no ho han fet mai i que potser ara que estem acabant l'any se plantegen algun propòsit per l'any que ve, estaria bé que un propòsit pogués ser començar a ser donant de sang, no? Si tots els que mos escolten que no ho han fet mai, fessin una sola donació durant el 2026, la situació general seria molt millor del que és ara mateix.
I de Java, és una gota de sang i això, una gota també de cadascú de nosaltres, només que donem una passeta que anem a donar, ja estem canviant molt les coses. I xerrant amb tu, pensava, és un acte de generositat lo de donar sang, perquè ho és, perquè ja dic que és altruista, però també de responsabilitat, eh?
Sí, generositat absoluta, perquè normativament a nivell europeu no se pot retribuir a la persona que ve fer una donació de sang. I aquesta filosofia està pensada molt encaminada a que hi hagi una seguretat transfusional, no? Si jo me trobés en una situació difícil econòmicament i a mi me donessin, hi hagués una retribució econòmica per una donació de sang, potser no seria tot el sincer que s'ha de ser a l'hora de passar l'entrevista, que tots els donants de sang saben que s'ha de passar un qüestionari on se xerra de temes de salut, de viatges, de costums personals, i que en funció d'aquestes respostes se pot excluir a la persona per a la donació de sang momentàniament i després donar una cita una mica més endavant, no? Per tant, hi podria haver aquesta preocupació de fins a quin punt la persona ho fa per necessitat o i és totalment sincera, o no, o ho amaga per algun motiu. Per tant, aquesta generositat va acompanyada també d'aquesta responsabilitat, perquè tu ho has dit i jo ho he recordat, que la sang no se fabrica, per tant, no tenim cap altra manera d'aconseguir-la. És a dir, necessitem que hi hagi persones altruistes, conscienciades i responsables que facin aquest acte. I després, una vegada que estàs a bossa dins la Fundació, en el laboratori, se faci tot un procés de comprovació de que està en botmes, en situació òptima per a ser transfosa. Per tant, és tocar consciències, el que feim avui amb aquesta entrevista i el que intentem fer des de les xarxes socials i des de tots els mitjans que té la Fundació amb el seu projecte educatiu a les escoles, tocar consciències i a fer entendre a la població que hauria de ser un valor que transmetem de generació en generació.
I tant.
De fet, molts dels donants que venen, quan et demanes per què te vares fer donant, sol haver un component que és o que de qualcú de prop ha hagut de menester aquesta sang i, per tant, n'has pres consciència, o que has heretat aquest valor dels teus pares, dels teus predins, no? Per tant, és algo que hem de conscienciar les generacions més adultes en els més joves I és un acte, com tu dius, de generositat preciosa, i els donants ho transmeten quan reben aquest missatge de que en la teva bossa de sang han pogut donar aquestes plaquetes, aquests glòbuls a tal persona que és un pacient anònim.
Sí, sí, sí.
Però quan reben aquest missatge estan molt contents i ho expressen així. I de responsabilitat, perquè si no hi ha aquest 3%, no tenim un recurs bàsic i estratègic per salvar vides.
Tal qual. La nostra sang dona vides, i l'altre dia acomiadàveu en Joan Nicolau, que ha donat sang 61 vegades. Ara ja no pot seguir perquè ja és límit, i tu deies, de 65 anys com a sostre. Ara el repte està en motivar la gent jove, sobretot, perquè sigui donant.
I tant, i tant. Els joves són el futur, són el present i el futur. De la renovació de la base de dades de donants depenem totalment, perquè a mesura que feim anys els donants, que ja tenim certa edat, ens poden passar més coses, no? Qualque malaltia, qualque situació, qualque medicació que ens hagin de donar, que faci que no puguem donar més. Per tant, com aquest senyor que tu ara expliques, en Joan, necessitem relleu generacional i que en el lloc d'ell n'entrin un batalló més, no? I els joves són molt importants. Per aquest motiu, hi dedicam esforços en fer moltes campanyes de formació i de conscienciació dins els centres escolars, dins els col·legis i també els instituts. Per això fem moltes campanyes de col·lecte de sang directament a dins la UIP, a dins el recinte universitari, en l'autobús que se trasllada allà. I molta de gent jove mos diu, i no tan jove, que és la primera vegada que va donar bassa perquè se li va oferir aquesta opció dins el campus universitari.
Que bé.
Per tant, una crida des d'aquí a els joves, a que sé que la primera vegada sempre costa una mica, que escarrufa una mica, que pots tenir aprensió a les agulles,
sí.
Però una vegada que ho has provat, la satisfacció que te dones és gran i és un benefici per la societat en conjunt.
I veus que no passa res i te cuiden superbé i la gent és molt, molt, molt amable i te fan sentir com a que teva. Nosaltres avui hem convidat a que nostra, que també és que seva, a Rosa Maria Tarragó, gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears, perquè mos ajudi a baixar barrera. I en aquesta hora, Rosa, sempre fem aquesta pregunta. A veure què fas abans d'anar a dormir. Entre tots fem una llista amb idees per anar a dormir bé, per dormir millor. Tu en tens algun hàbit?
A mi la son m'arriba abans de que hagi pogut preparar aquest hàbit. Jo soc molt matinera, però al vespre cap ses piles i ses bateries ràpid i normalment no he de fer res especial. Sí que de petita m'hi acostumaren i ho he seguit fent, una mica de repàs, no? Si no m'adonc abans, una mica de repàs del dia i sobretot repassar, doncs, si he molestat a qualque persona, si hi ha alguna cosa a revisar, no? Per tenir la consciència tranquil·la i dormir tranquil·la. I resar per les persones que sé que tenc a prop i que ho necessiten, que en general som tots, no? Sí. Però que sempre tens algú a prop que té una situació o que viu un moment difícil i resar a mi me dona calma, no? De sempre. Per tant, no és una idea màgica, no és una meditació, no és una cosa així molt innovadora, però sí que és el que faig abans de dormir.
Aquest moment de recolliment també tan important. I necessitem una cançoneta per acabar de baixar la barrera del programa fins demà.
Ui, això és molt difícil, perquè
sí,
si fos la meva filla, tindríem beníssim, perquè se vol dedicar en el món de l'art.
Que bé.
I jo no som tan bona com ella, però fa poc el meu fill me va fer escoltar la lletra d'Humans, des Catarres, i és una lletra molt guapa que la vos recomano. Si és que si la poseu posar, pues, que vos convidi a dormir bé.
Beníssim, beníssim. I amb aquesta baixarem barrera i ens agraïment a Rosa Maria Tarragó, gerent del Banc de Sang i Teixits de Balears. Rosa Maria, gràcies.
Gràcies a vosaltres sempre per donar-nos aquest altaveu i aquesta finestra perquè el missatge de la Fundació arribi a tothom.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.
brilles, un far en la tenebra, per navegants intrèpids, per tots els qui no troben l'estrella polar. Penses i amb tu neixen idees, l'enginy de tots els savis, una filosofia per sortir del fang. Parles i aquestes paraules agafen una força que mai ningú abans m'havia inspirat. Lluites per tot el que ens fa nobles, per tot el que ens fa lliures, i per aquesta causa juro lleialtat. Cantes, fas embogir els homes, el cant d'una sirena que es filtra i es propaga per la meva sang. Creues el cel i les estrelles enllà de les fronteres, seguint l'instint de creure que no estem tan sols. Tenim la força i el valor. Tenim la llum, tenim la sort. Tenim la força de l'amor. Tenim la llum, tenim la sort. Tenim la força de l'amor. Remes enmig de la tempesta i sembla que naufraguis, però al límit de les forces mai et rendiràs. Mates per l'odi i les enveges quan no vols reconèixer que l'amor és necessari tant com respirar. Cremes la terra per on passes quan t'omples de supèrbia i ens deixes la tristesa entre monedes d'or. Salves les ànimes trencades, millores quan perdones. No crec en déus benignes, només crec en tu.